Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Marc Compte, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia.
El Marc ja ens acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca i estem a punt per fer un cop d'ull a la cartellera i parlar de cinema amb ell. Per sort, una cartellera que sembla que s'animi. Aviam si serà la tònica a partir d'ara.
Sí, arriben algunes cosetes interessants i també en recuperarem algunes de clàssiques, també per situar una mica els oients. I res, bones pel·lícules venen.
Doncs vinga, comencem amb aquesta tria que ens ha preparat el Marc de pel·lícules que trobarem a la cartellera gran aquest cap de setmana. Quina proposes per arrencar?
Comencem amb I Care A Lot.
Buenos días, señora Peterson. Siento molestarla tan temprano. El tribunal ha dictaminado que usted necesita ayuda para cuidarse.
Oh, estoy bien.
Me temo que eso no podemos decidirlo, ni usted ni yo. El tribunal ha fallado que yo sea su tutora legal.
¿Qué?
Tiene que venir conmigo. Y recuerde, solo quiero ayudar. Mi nombre es Marla Grayson. Y solo vivo para cuidar.
Marla Grayson, has tenido un éxito impresionante. ¿Cuál es tu secreto?
Ninguno, Peter.
Los interna la fuerza, subasta la casa y con las ganancias se pone un sueldo.
Porque el cuidar es mi trabajo.
¡Horra!
Te cojo el rabo y los huevos y te los arranco de cuajo.
Sé lo que hace. Conozco su juego. Mire a esos incautos que tiene colgados soltando dinero en su cuenta. Pero Jennifer Peterson es intocable. Tiene amigos muy, muy poderosos que pueden hacerle la vida bastante incómoda.
¿De cuánta incomodidad hablamos?
¡Ah! Hola, Marla Grayson. Me caes mal.
Dame tiempo, tío. En este mundo hay dos tipos de personas. Los depredadores y las presas. Nunca pierdo y no voy a perder. Jamás te dejaré ir.
¡Oh! Ahora sí que la has hecho buena.
Diuen d'aquesta pel·li, Marc, que és negra com el carbó.
És molt, molt peculiar. O sigui, ja veiem, per exemple, quan la Rosamund Pike, que és la que interpreta la Marla Grayson, somriu i ja se sent aquest soroll, el cling tan característic. Realment és una pel·lícula, no sabria com classificar-la del tot, és com això, el que dius, humor negre, sí, comèdia, és bastant peculiar. Tinc ganes de veure-la realment perquè m'agrada molt la Rosamund Pike, ja la vam comentar fa un mes més o menys fent de la científica i res.
De Marie Curie, no?
Exacte, Marie Curie. No
em sortia. Ara estava rumiant jo, que és veritat, no n'havíem parlat fa pas gaire.
Exacte. I res, va tenir una bona nominació als Globus d'Or, on es van portar el Globus d'Or a millor actriu de comèdia. I aquí la trobarem sent una dona sense escrúpols, podríem dir, com a gran titular. És una senyora que s'aprofita, podríem dir, entre cometes, de jubilats i s'encarrega com a tutora legal. Ella els porta a judici, demostra que no són prou aptes per sostindre's per ells mateixos i ven la seva casa i s'aprofita i s'embutxaca uns quants diners. Fins aquí tot bé, el negoci el surt molt rodó, va a la televisió, etc. Llavors es troba que la Jennifer Peterson, és una nova víctima, pot tenir molts calés allà, però hi ha un rerefons que ella no sap, que es troba amb un important criminal que és el interpretat per Peter Dinklage, que és l'actor famós de Juego de Tronos.
El nan.
Exacte.
Amb la barba.
I aquí és on hi haurà la gran batalla, fins i tot surt al final del tràiler, ara comentàvem amb la Sílvia, que està allà rient-se ja la senyora gran, l'has liat, has tingut un problema bastant gros.
No saps en qui has topat, no? Diuen del paper que fa la Rosamund Pike, que és la dolenta perfecta de l'era Trump, aquesta era que ja hem deixat enrere, però en aquest món sense escrúpols, on tot s'hi valia, ella era la number one. I aquí en el tràiler surt, de fet, una paret entapissada amb totes les fotos dels avis i àvies que han anat enredant pel camí i dels quals s'ha anat embutxacant tot el que ha pogut.
Sí, sí, el paper aquest de dolenta, ja el vèiem anteriorment a la seva carrera en Perdida, també sap transmetre molt bé aquesta tensió mental i també de tensió per tota la pel·lícula i que s'estén a tota la sala.
Brillant, Rosamund Pike aquí. Ai, que era l'Ot, però tenim altres propostes.
Otra ronda.
Vamos a escribir un ensayo psicológico brillante.
Sí, sí.
Y que esto no sea una completa estupidez.
Con el objetivo de recopilar evidencias de los efectos verbales, motores y de psicorretórica, así como estudiar el aumento del rendimiento social y profesional.
Solo beberemos en horas de trabajo.
Como hizo Hemingway, el alcohol en horas de trabajo.
¿Estáis preparados?
¡Sí!
¡Arriba!
Vale. Hacía tiempo que no me sentía tan bien. Podría dar para más. Quizá subiéndolo un poco.
¡Salud!
¡Salud! ¡Salud!
¿Borrachos?
No, ¿qué va?
Tienes que explicar a los niños qué ha pasado.
Ayer me emborraché un poco.
Nos vamos a casa de mi hermana. Ya no estás en condiciones de cuidar de tus hijos.
Nadie aquí tiene un problema que yo debiera conocer.
Otra ronda. És una pel·lícula que ara el Marc s'hi haurà d'esforçar a presentar-la perquè és molt original i atípica, molt diferent.
Doncs sí, és una història molt peculiar que les crítiques, per començar per aquest apartat, han deixat molt i molt bé, realment. L'altre dia llegia Cinemania, és un cant a la vida. Per què aquest títol? Perquè és el Martin, interpretat pel Mads Mikkelsen, un actor molt conegut a Hollywood. És un professor de secundària que queda amb els companys de professors per anar a fer un sopar i acaben pensant en una teoria, de que i si treballant amb una miqueta d'alcohol per sang treballem més bé, treballem
allò,
més
una
productius.
Una mica entonadets, no?
Exacte. I fan aquest experiment. Els hi surt primer molt bé, el Tyler sembla que surti molt bé, que si un és entrenador de futbol, guanyen de cop els partits, les classes que eren molt avorrides, els alumnes superparticipatius, i fins que al final decideixen pujar una miqueta més encara el grau d'alcohol per sang, per vena, i se'ls hi descontrola. La dona de Martin marxa de casa. Realment és una pel·lícula molt peculiar i planteja el dubte de si tots anéssim un punt d'alcohol més treballant, si seríem més productius, si seríem més divertits o com seríem.
És obra del director danès Vinterberg, que juntament amb Lars von Trier va escriure el manifest fundacional del moviment Dogma i aquí aborda aquesta ambigüitat que hi ha sempre associada al voltant del consum d'alcohol, que hi ha qui ho qualifica de droga directament, però per la majoria de la societat sempre hi ha aquesta ambigüitat, aquesta permissivitat, no? I aquí juguen. Vinga, abans, entonem una mica què passaria. El problema és quan pugen aquest volum, com tu deies. I les crítiques unànimes, és que no he trobat ni una sola crítica dolenta. Tu feies referència a Cinemania. Jo m'he fixat que el Boyero, el crític del País, que sempre és molt, molt crític,
sí, sí,
aquesta vegada diu que la pel·lícula és esplèndida. Per tant, donem-li una oportunitat. És ben diferent, amb actors que no coneixem, no formen part de l'Star System hollywoodià. I amb dues nominacions als Òscar. Aviam què passa.
Aviam si aquestes nominacions a millor direcció i millor pel·lícula internacional treuen els fruits que ja venen recollits de, també de nominacions com els Globus d'Or, els BAFTA, el Cine Europeu, el Festival de Sant Sebastià, els Critics, Choice Awards... Realment venen amb una, podríem dir, una passarel·la vermella de nominacions i realment és una pel·lícula molt atractiva que planteja aquests dubtes que hem anat comentant. Aviam què tal els hi va per endavant.
Una altra frase per convidar-vos a veure-la. És transparent i forta, contundent, com un glob de vodka. Otra ronda. I altres pel·lícules. Marc, què et proposes?
Los Estados Unidos contra Billie Holiday.
Damas y caballeros, la señorita Billie Holiday.
Los periodistas siempre me preguntan, Billie, ¿por qué haces esas cosas? Y yo les digo esto.
Te adoramos.
La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color dice que Billie Holiday es la voz de los nuestros.
Habría que integrar al público en el espectáculo. Démosle una vuelta. Sentar juntos a negros y blancos.
¿Ya sabías dónde te metías cuando decidiste venir de gira?
No toques mi ropa, joder.
Te lo voy a quitar todo, menos el sujetador y a tu hombre.
¿Cuál de mis canciones te gusta más?
Strange Fruit.
Sí, esa canción habla de cosas importantes que están sucediendo en este país.
La tal Holiday está haciendo que muchos piensen lo que no deben.
Es el inicio de ese presunto movimiento por los derechos civiles.
Esa letra provoca a la gente.
¿Tiene un plan?
Es adicta a las drogas.
Exacto. Yo quitaría Strange Fruit.
Pues yo quiero cantarla, joder.
Es por tu propio bien.
Cantaré lo que me dé la gana.
Silent trees. Sacadla del escenario.
There's strange fruit.
No me dejan cantar en ninguna parte. Sin clubs, no hay dinero ni nada. Ahora mismo estoy en problemas, cariño, entiéndelo.
Dijiste que podríamos superarlo.
Necesito meterme.
Let on the leaves.
Eres como un martillo que vuelve y te golpea con más fuerza.
Canta por todos nosotros. No hay más estrellas negras con el valor de cantarla. Me están persiguiendo. Los federales no me asustan.
Ha logrado convertirse en alguien y usted no lo soporta porque es fuerte, hermosa y negra.
Strange fruit hanging from the poplar trees.
¿Os creéis que voy a dejar de cantar?
Biopic de Billie Holiday.
Sí, és una cantant molt important del panorama del jazz i el pop del segle durant els anys 30. Ella va començar com una jove criada en un barri marginal dels Estats Units. Té el somni, això, de convertir-se en una estrella del jazz i el pop. I mica en mica ho va aconseguint, creant temes com God Bless the Child o Strange Fruit. Aquesta última surt molt al trailer, té un missatge molt reivindicatiu que empeny molt a les masses de color negre. I amb això xoca amb la societat conservadora blanca del segle passat, dels Estats Units, que intenten planejar per esfondrar la seva carrera. Aquí és on surt com el Departament Federal de Narcòtics dels Estats Units, que busquen com una trama, per dir-ho així, per intentar que ella tingui un daltabaix a la seva carrera i enfonsar-la totalment. Ella sí que es posava drogues, sí que es emprenia.
Era addicta a l'heroïna.
Exacte. Ella, el Tyler ho diu, tengo que ponerme. Sí que realment va anar per ella per aquest punt. I va aguantar, al final ho sentim, canta la cançó de nou i hi ha la policia preparada per encerclar-la.
Sí, a causa d'aquest assetjament dels federals va estar a la presó més d'una vegada, va entrar i sortir, moltes sales de concerts li van prohibir cantar, van prohibir que aquest himne antiracista Strange Fruit es cantés, però ella insistent i al peu del canó el va continuar cantant. El que m'ha sobtat a mi és llegir que el guió és de la Wikipedia, és tret de la Wikipedia, i aquesta és una de les queixes que he trobat, no? Que al agafar el text de Wikipedia, la història, doncs, clar, exposa sense massa subtilesa aquest calvari que va patir ella a causa de la seva addicció i de la insistència en cantar aquest himne antiracista.
No, realment és un element que li treu una mica de naturalitat a la pel·lícula. Li acabes desgastant el gran fil que pot treure de la història. La pel·lícula, a més, sí que, almenys per bona, sí que ha rebut nominacions als Globus d'Or i als Premis Òscar com a millor actriu, l'Andra Day. S'ha de dir que l'Andra Day no era actriu, o sigui, és la seva primera interpretació. Ella és una cantant, compositora nord-americana, que el 2015 va publicar el seu primer àlbum, Cheers to Fall, que va anar als Grammys de l'any següent, així com a dada de l'actriu.
I per exemplaritzar també aquesta relació tan especial de Billie Holiday i amb aquest himne, amb Strange Fruit, diuen que, tot i que ella el cantava i el duia arreu on podia, era tant la intensitat amb el qual el cantava i la mimetització amb algunes de les coses per les que ella estava passant, que cada vegada que el cantava, després que acabava vomitant darrere de l'escenari. Vinga, anem per més històries. En tens una última d'estrena.
Libertad de Urizu.
En esta noche tan larga no habrá sueño ni canto ni nada. Yo quiero tener su ala en busca de la libertad.
Yo cada vez que me subía ahí, corazón al cuello, pensaba que te perdía y eso es lo que más me dolía.
Cuatro días, madre. Solo cuatro días.
Mi nombre es John San Diego. Vengo desde muy lejos para conoceros. Me gustaría contar vuestra historia.
He estado sin luz, sin vida, sin libertad por 17 años. Esa vida conozco.
La Lucía del Llano. He venido por ti. Solo quiero venderos. El lagartijo se dice por ahí que os anda buscando.
Ese es el pacto con el gobernador.
A veces el lagartijo y camino libre para nosotros.
Pediste una recompensa por mi hijo y por la llanera. Vas a pagar, Gaspar, por traidor.
Quiero llevarme al chiquillo. Por eso estoy aquí.
Ha llegado un muchacho feo, garbancito viejo. Quiero ver mundo y ya no rindo cuentas a nadie.
Naciste ramera y loca.
Yo me he propuesto hacer posible el progreso en estas tierras, aunque para ello tenga que colgar a cientos.
La eliminación definitiva de las dos cuadrillas criminales más importantes de esta tierra.
No hemos nacido para ser...
Libertad, Marc, es una película, pero también es una miniserie.
Sí, el director Urizu ha planificat aquesta sèrie de capítols de 50 minuts, a la vegada aquesta pel·lícula d'un aproximadament 138-140, no et sé dir exacte, de durada de la pel·lícula, estrenada i produïda per Movistar Plus. La trobarem, per exemple, al Kubrick aquesta setmana, aquí a Vilafranca, al Penedès. És una pel·lícula que narra començaments del segle XIX, la famosa bandolera Lucía la Llanera, que és la cantant bebé, que és la que canta al principi del tràiler. Ella porta allà condemnada a mort a 17 anys, va entrar embarassada a la presó i el fill també s'hi ha criat allà. Tot i sortir de la presó al final, aconsegueixen sortir de la presó. Es creuen que poden gaudir de plena llibertat, però no serà així perquè contínuament l'estaran perseguint bandolers i caçadors del governador, que els vol matar a tota costa.
podem escollir, no? Minissèrie o pel·lícula, gran pantalla.
Sí, sí, hi haurà els dos formats, així que el que vulgui l'oient.
I acabes rescatant un parell de pel·lícules de la videoteca.
Sí, comencem amb Regreso al futuro.
Quants records aquesta banda sonora?
Sí, és com que et transporta de cop al DeLorean. És una banda sonora molt, molt mítica, realment.
El Doc i el Marty, els dos protes.
Sí, s'han seguit trobant al llarg dels anys i fa gràcia l'evolució cap a envellir que han fet, no? Res, una la història, pels oients que no coneixeu la pel·lícula, bàsicament, primer tot, ja la recomanem totalment. Es fa també com a recuperació dels clàssics al cinema Kubrick aquest cap de setmana. Narra les aventures del Marty McFly, que és un adolescent rebel i impulsiu, viu amb els seus pares i de cop se'n va al passat en topar amb el DeLorean, i és un cotxe que transporta el passat. Allà va conèixer els seus pares, o bueno, se'ls troba, podríem dir així, i sense voler fa que no es coneguin, el qual això provoca que amb la línia aquesta temporal famosa que es comenta a vegades, el futur ja no estiguin aquests pares. Per tant, l'aventura serà entre el Doc i el Marty per intentar recuperar aquest camí de temporal correcte.
I un altre gran clàssic, una obra mestra del cinema que ens proposes?
Sí, la vida de Brian. És un clàssic dels Monty Python. L'he volgut recuperar inspirant-me en la Setmana Santa. Podríem dir que és com una mica una minicrítica a la religió. És el Brian neix el mateix dia que Jesucrist, just al costat. Comença la pel·lícula al costat. Els reis s'equivoquen inclús de visita. I és una mica un cúmul de desgràcies i experiències que li van passant al Brian, que no vol ser el líder espiritual, podríem dir així, d'una societat. I tot és una mica la decadència, una mica de Galilea, que és la zona, els romans que habiten pel costat, i molta crítica a la societat d'una pel·lícula que és dels anys 70, per tant, amb molta vista de futur.
Més de 40 anys ja que ha complert la vida de Brian i continua sent molt i molt recomanable. Marc Compte, gràcies per parlar-nos avui de cine i per aquesta tria. Bon cap de setmana, cinèfil, i tornem divendres.
Igualment, merci.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són gairebé 12:15. Us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Comerços i restauració acullen amb resignació el tancament comarcal anunciat pel Procicat. Aquesta setmana el Procicat va anunciar que torna al confinament comarcal, una mesura que serà vigent de dilluns a diumenge. Això ve després d'un relaxament de 3 setmanes en el que s'ha notat un augment de contagis. Dos dels sectors més afectats per aquesta mesura són el de la restauració i el comerç. A cap dels dos sectors els ha agafat per sorpresa la notícia. Des del Gremi d'Hostaleria i com a gerent del Casino de Vilafranca, Joan Carles Segura veu totalment incongruents les mesures que pren el Procicat. Segura afegia que molts establiments es nodreixen de treballar els vespres i això fa temps que no està sent possible. Una de les principals reclamacions que fan, doncs, és poder obrir per oferir sopars. Des del sector del comerç també esperaven noves mesures després de Setmana Santa i les acullen amb calma i amb resignació. Però també reconeixen estar alleujats pel fet que el tancament perimetral sigui comarcal i no municipal, així com per poder obrir els dissabtes.
Dos sadurninencs impulsen Dedica.com, una startup dedicada a sol·licitar vídeos a famosos. El projecte pioner a Catalunya va sorgir del productor audiovisual Albert Parera, cofundador i CEO de l'empresa, i del seu germà Ignasi Parera, empresari vinculat al món tecnològic, que ha dissenyat i gestionat la pàgina web i l'aplicació. Segons explica Albert Parera, el projecte va néixer durant els mesos de confinament del 2020, quan va veure la necessitat de fer alguna cosa per ajudar econòmicament músics, actors i artistes en general, que de cop i volta van haver de deixar de fer concerts, obres de teatre, cine o projectes de televisió. L'usuari es registra i fa les sol·licituds de vídeos a través del web Dedica.com, la filosofia de la qual és oferir una feina ben feta. De moment, Dedica.com compta amb escriptors com Martí Gironell, actors com Pep Plaza, David Olivares, Jordi Cruz, el senyor Buigas o Fel Faixedes, a més de la xef Ada Parellada, el presentador Badó Lleudó, el senyor Barragán i el saxofonista Pep Poblet. La Bisbal del Penedès adjudica les obres d'ampliació del local social de Can Gordell. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat de forma provisional l'adjudicació de les obres d'ampliació i reforma del local social de Can Gordell, així com de les obres de construcció de la rampa d'accés a la pista esportiva. L'empresa ha de presentar ara la documentació justificativa per poder procedir a l'adjudicació definitiva. Les obres contemplen la construcció de dues sales polivalents que, si calgués, es podrien unir. Podran ser usades tant per l'associació de veïns com pel bar o pel consistori. També s'ha projectat la construcció d'una rampa d'accés a la pista esportiva, per la qual cosa s'enderrocarà l'escala existent. Les obres compten amb una subvenció del Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona. I acabem explicant-vos que aquest diumenge es pot conèixer la cuina dels frares al castell de Penyafort. Diumenge, a 1:15 del migdia, al castell de Penyafort es podrà seguir l'activitat La cuina dels frares. Amb aquesta visita guiada i a partir de diferents degustacions, els participants tenen l'oportunitat de viure l'experiència de conèixer què i com menjaven els frares dominics del convent de Penyafort, actiu des del 1603 i fins al 1835, així com endinsar-se en un univers gastronòmic que encara avui perdura, assimilat en el receptari del corpus culinari català. La visita compta amb la degustació de tres tastos de menges conventuals acompanyades de vi o de most. Aquesta activitat es fa el segon diumenge de cada mes i té una durada d'una hora i 30 minuts. El preu és de 15 euros per persona.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
El Com Gat i Gos, aquesta conversa periòdica amb el Centre d'Acollida d'Animals Domèstics del Penedès Garraf, ens retrobem amb la seva directora tècnica veterinària, l'Anna Martínez. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Avui ens proposes parlar d'una gestió ètica de les colònies felines. Ja hi entrarem, però a mi així, de bones a primeres, em xoca el concepte ètic i colònies de gats. No és habitual.
Sí. Bé, estem parlant de com és la millor gestió pels gats que trobem al carrer, que com tots sabem, pues, sempre hi ha gatets que viuen al carrer, no són animals que són de propietari o de propietària, i aleshores pues, tenen les seves necessitats per tindre un benestar, i d'això és el que parlarem avui. Per una banda, ho parlarà una experta de la gestió d'aquestes colònies, i per una altra banda pues, també parlarem del que fem al CAT en aquest sentit.
L'Anna Martínez ha convidat una de les majors expertes en colònies felines de tota Europa. Ens la presentes?
I tant. Sí, sí, estic parlant de l'Agnès Dufó. Per mi és un honor que hagi acceptat aquesta... I ella és guanyadora del Premi Internacional Cat Care Welfare Award. És una mena de Nobel de gats. I ho va guanyar pel Manifest Felí i ella n'és portaveu d'aquest manifest. I com ja has dit tu, ben dit, és una de les majors expertes en el tema de colònies felines de tota Europa. Ella és cofundadora i presidenta de FDCats, que és una xarxa de persones expertes compromeses amb el benestar felí. I també ha estat presidenta de la Plataforma Gatera de Barcelona durant 10 anys. Com us he dit, també és portaveu del Manifest Felí que defensa el Congrés dels Diputats. I també és organitzadora de la conferència anual Les Jornades Felines Europees, que s'han donat a Barcelona i també a altres autonomies d'Espanya, on jo mateixa vaig fer una intervenció a les Jornades Felines de Màlaga l'any passat, el 2020. És autora del llibre El Estatuto Jurídico del Gato Callejero en España, França i el Reino Unido i actualment comparteix el seu temps entre l'startup de Toulouse CatsPad i altres projectes com CaroDoc i CaroCat.
Agnès Dufó, bienvenida a Radio Vilafranca, és un placer.
Muchas gracias, un placer para mí estar con vosotras.
Pues bueno, pues Agnès nos explicará un poquito, ella que es la experta, cómo se hace esta gestión ética de las colonias felinas.
Bueno, pues primero, no sé, Silvia, pareces un poco sorprendida por lo de la palabra ética, ¿no? Con la gestión de colonias. ¿Sí? Pues para nosotros es justamente lo que define un método que llamamos el método SER, que es un método de gestión ética en el sentido en que no se trata de matar ni maltratar a ningún animal, sino que se trata de esterilizar a los gatos de la calle y devolverlos a su casa, y su casa es la calle, por supuesto. Y por eso un método ético también a nivel humano, porque también es mucha participación, mucha colaboración de voluntarios con administraciones, y yo creo que por cualquier lado... El método SER, que es este método de gestión ética, es verdaderamente ético y es la palabra que para mí lo define mejor. Dicho esto, la metodología, bueno, el punto de partida es que los gatos que vemos por las calles siempre deberíamos de preguntarnos si son gatos abandonados o perdidos, que serían los gatos que tienen una familia, para entendernos, o si son gatos de colonia que normalmente pues, no tienen una familia con una casa, un techo, sino que viven en la calle. El gato de colonia es el gato que queremos gestionar éticamente y este gato, para tenerlo muy, muy claro, es el mismo gato el que tenemos, quizás, no sé vosotras si tenéis gatos, ¿no? Pero los que tenemos en nuestras casas, nuestros sofás, es exactamente el mismo gato el que está por la calle, vive en la calle. Entonces, eso es importante también porque son gatos domésticos a todos los niveles, a nivel legal, a nivel de clasificación biológica, en la misma especie, es el Felis catus. Y a veces la gente se equivoca un poco, ¿no? Pensando, bueno, es un gato de colonia, es un gato de segundas, no. Y peor aún, y eso Ana sabe que eso es muy importante, a veces la gente habla de gatos salvajes. Y de salvajes no tienen nada, porque el gato salvaje pues sería, no sé, el gato montés, que quizás hay algunos por ahí, por el Garraf. El gato montés es otra especie. El gato de colonia es un gato doméstico protegido por la ley de protección de los animales, protegido por el Código Penal, no se puede maltratar y se debe de proteger. Y eso es muy, muy importante entenderlo y así un poco, digamos, vestir esa palabra ética en todos los sentidos posibles. Pues hasta ahora yo creo que la población gatuna de la calle pues se ve como una población única y siempre tenemos que pensar primero si son gatos abandonados o perdidos o si son gatos verdaderamente callejeros. Porque la segunda parte importante es que el gato callejero, el de la calle, no quiere saber mucho de nosotros, digamos, que no tiene muchísimas ganas de interacción con Ana, ni conmigo, ni con nadie, y se debe de respetar. Su bienestar pasa por vivir en su casa, es decir, en la calle, pero también pasa por una vida digna, unos estándares de vida mínimamente dignos. Y pues eso lo hacemos haciendo el ser, el método ser, que es capturar, esterilizar y retornar, evitando obviamente el nacimiento de muchísimos gatitos por las calles. Eso es una primera parte, porque el 70% de los gatitos que nacen en la calle mueren en condiciones infames porque no pueden sobrevivir, eso es importante. Si podemos evitarlo, pues otra vez la palabra ética ya coge más fuerza. Y también hablamos de gestión, es muy importante, no es solo esterilizar y ya está. Ana lo sabe bien, y lo importante de una gestión ser es obviamente esterilizar, eso es la base fundamental, pero sobre todo gestionar luego las poblaciones, las colonias. Por ejemplo, si aparece un gato nuevo, un individuo nuevo que no conocíamos, pues las mejores personas para detectarlo rápidamente van a ser estos voluntarios que gestionan las colonias. Ellos van a poder decir a Ana: cuidado, hay un nuevo gato, no lo habíamos visto nunca, es un abandono o un gato perdido. Y así vamos a poder gestionar realmente las colonias. Es un método de gestión. La palabra ética es la más importante, eso seguro. Pero la palabra gestión viene justo detrás de la palabra ética. También una cosa que a veces pues, las administraciones tienen dificultades, ¿no?, en entender es, sobre todo antes, yo creo que hace años que la cosa ya está evolucionando, hay muchas administraciones que lo que hacían de vez en cuando era capturar y matar los gatos, ¿no? Lo cual era legal. Y a veces hay algunas administraciones fuera de Cataluña que siguen haciéndolo. Pues esto no funciona, bueno, la prueba está, ¿eh? Hay muchos gatos por las calles y hay muchas administraciones que han llevado estas gestiones de matanzas, ¿no?, durante muchos años, y no ha funcionado nunca. Y en Cataluña, por suerte, pues no podemos sacrificar animales de compañía como método de gestión, porque la ley nos lo prohíbe. Y obviamente, si una administración quiere gestionar realmente este problema de sobrepoblación felina, pues el método SER es casi, yo diría, el único método a su alcance, porque si no, significaría capturar todos los animales por la vía pública y meterlos todos en refugios, en protectoras, en centros de acogida, y eso es insostenible a todos los niveles, a nivel ético, a nivel etológico, porque los gatos no quieren estar encerrados, estos gatos no pueden estar encerrados, y a nivel económico ni quiero hacer los cálculos, y Ana seguro que no querrá tampoco hacerlos, porque con miles y diez miles de gatos en un centro de acogida, pues eso es insostenible. Por lo tanto, yo creo que también para las administraciones, llevamos tiempo explicándolo y ya está, la administración lo tiene muy claro, es un método que tiene un interés también económico, aparte del el lado ético y el lado, digamos, filosófico, ¿no?, de la cuestión. Hay muchísimos voluntarios que están muy, muy, muy comprometidos con el bienestar felino, que por suerte se forman mucho y están muy atentos a las novedades y asisten a conferencias como la que organizamos el año pasado en Málaga, en la cual Ana participó. Todo este colectivo, yo creo que la administración ya ha entendido que aprovecharse, en el buen sentido de la palabra, de toda esta fuerza, es ideal, porque es una colaboración, es diálogo, es establecer objetivos conjuntos, administración y gente que está en la protección animal, es también fomentar la mediación con los vecinos y ir de lado, o sea, ir de la mano de la administración, es lo mejor que puede pasar para los animalistas que somos y también, yo creo, para la administración. Así que estamos viendo mucho, mucho progreso por parte de las administraciones, pero todavía tenemos mucho trabajo porque algunos pueblos y ciudades a veces no acaban de entender todo lo positivo que aquí podemos comentar. Por suerte tenemos también muchos veterinarios que conocen perfectamente el método SER, veterinarios que saben que se trata de un método que se tiene que ir colonia por colonia, que se tiene que esterilizar un porcentaje alto de cada colonia para tener un efecto en la población. No se trata solo de ir esterilizando por ahí, por allá, sin método, porque la metodología es clave. Y eso lo dice la ciencia, ¿eh? Si buscáis en internet hay muchísimas publicaciones sobre cómo hacerlo bien, sobre todo, eso es importante. Y también importante quizás destacar que los que ganan con el método SER son los gatos, eso por supuesto, porque pueden seguir viviendo en condiciones dignas y con seguimiento veterinario y con gente que las atiende, ¿no?, cada día. Y también beneficia mucho a los vecinos, porque cuando hablamos de gestión SER también hablamos de buenas prácticas de alimentación, hablamos de limpieza, hablamos de mediación, hablamos de explicar qué es un gato y qué es el bienestar animal a toda una serie de personas que sin esto pues quizás no estarían tan cercanas a estas problemáticas, y sin esto sobre todo estarían viviendo con molestias que son ciertas, y eso es obvio. Una colonia sin gestión, con un descontrol total, con bebés en muy mal estado, muriéndose, con suciedad, con comida puesta de cualquier manera, nadie quiere esto, nadie lo quiere, ni nosotros los protectores de los gatos, ni las administraciones, nadie, ni los propios gatos.
Agnes, tú con tu experiencia, ¿qué recomendaciones les darías a los voluntarios, ¿no?, que ven que se está formando, que hay una colonia felina? ¿Qué recomendaciones les darías para empezar?
Pues yo creo que la primera recomendación sería intentar averiguar qué recursos hay, humanos, quiero decir, alrededor de esa colonia, si hay gente que está alimentando o no, hacer un poco un inventario de por qué hay esta colonia, porque si hay una colonia es que hay comida, hay recursos para los gatos, una colonia no sale de la nada. Y lo segundo sería saber si hay una entidad de protección animal que trabaja por el pueblo, por la ciudad, si hay alguien que les puede ayudar, y o la administración. Y o la administración lo digo porque a veces es sencillo y a veces no lo es tanto. Yo estoy en contacto con muchas entidades de Andalucía, de Extremadura, y cuando no hay un mínimo de confianza con la administración, este paso es a veces muy, muy difícil. Y es una pena. Y por eso creo que el paso también de la administración, el que haya una confianza en que se puede trabajar juntos, claro que se puede, se debe, debemos trabajar con la administración. Pero en el caso de Cataluña, en el cual pues, la ley protege a los gatos, no hay riesgo, digamos, de captura masiva y matanza masiva, pues yo creo que sería hablar con la gente que está alrededor, con las entidades locales, si las hay, o si no las de Cataluña, porque hay grandes entidades también, y proponer, esa es la palabra clave, proponer una gestión ética a la administración. Siempre y cuando haya, claro, ya te digo, esa mínima, esa confianza en que la administración actuará siguiendo nuestra propuesta, porque es cierto que a veces pasa lo contrario. En Cataluña poco, porque no se puede hacer otra cosa. En Andalucía no es tan fácil. A veces es complicado y entiendo a la gente que no, que prefiere actuar por su lado un poco en secreto, ¿no?, entre comillas, porque no confían en la administración. Aquí en Cataluña, desde luego, hay que poner una instancia, yo diría muy claro, poner una instancia, decir que hay esta colonia, que hay este programa SER que podemos poner en marcha, que somos un grupo de gente comprometidos, que tenemos la formación, que tenemos el respaldo de una entidad, si la hay en el pueblo o si la hay en otro lugar, y que queremos hacerlo de la mano de la administración.
Y sobre todo a veces confianza, ¿no? Porque al menos mi experiencia a veces me dice, ¿no?, que vemos unos alimentadores, nos dicen que hay gatos, y cuando dices que los vas a capturar, los vas a esterilizar, ¡uy! Pero un poco de confianza, ¿no?, también, yo creo.
Sí, sí, sí. Yo creo que confianza, si se habla de lo que se pretende hacer, la gente lo entenderá. A veces el ciudadano de a pie es el que no entiende y cuando ve las jaulas piensa, uy, ¿qué van a hacer?
Sí.
¿Los van a matar? ¿Que les no van a devolverlos? Eso también pasa. Eso pasa y eso es un poco explicar. A veces, pues sí, hemos dejado a veces algún papel por ahí en alguna colonia explicando que íbamos a actuar y pidiendo a la gente, dejando un número de teléfono, ¿no? Por ejemplo, a la gente que cuida a los gatos, que a veces, a menudo, van a alimentar por la noche. A veces es muy difícil de dar con las personas que alimentan una colonia. Uh-huh. Sabes, supongo mejor que yo, porque sí. es un poco el... Y que estas personas pues sepan que sí que se van a capturar los gatos, se van a esterilizar y se van a devolver los gatos a su lugar. Eso es importante. Hay una veterinaria muy conocida, que la conoces seguro, que es Julie Levy. Sí. Habla mucho de esto y lo habla cuando habla de los test, porque es un tema muy polémico, que no debería de serlo. A veces hay administraciones, a día de hoy, que capturan gatos, hacen un test y dicen que si el test sale positivo, pues no los devuelven a la colonia. Pero yo no entraré en las consideraciones veterinarias porque estás aquí tú y ya puedes explicarlo.
Sí, bueno, pero aclaramos que este es de leucemia y de inmunodeficiencia felina, este test que se hace...
Sí. Sí, entonces ella dice, Julie Levy dice que la parte veterinaria, primero está claro que un solo test no debería nunca de servir para tomar una decisión de este tipo, de matar o no un animal. Y también lo dice Albert Lloret, pero bueno. Pero ella insiste mucho en otra cosa que es más importante, en mi opinión, que es si no hay confianza con los voluntarios sobre los cuales los programas SER se basan, porque sin voluntarios no hay programa SER, eso está clarísimamente claro, los funcionarios solos no pueden y no podrán nunca, pues Julie Levy dice, aunque sea solo por esta razón, los gatos tienen que volver a su colonia, porque si no vuelven, si un 20%, un 30%, un X% no vuelve, el compromiso del voluntariado está perdido, la confianza está rota. Y yo creo que este argumento es muy potente. Una vez, claro, la administración ha decidido hacer un programa SER como un verdadero programa SER, es decir, con participación ciudadana. Es muy importante. Sobre todo al principio, te diría que sobre todo al principio, porque pues, si empezamos y no vuelven, yo qué sé, de cada 10 gatos no vuelven 2, pues se acabó. La gente ya tiene demasiada información, la gente sabe y la gente no estará de acuerdo en participar en este tipo de actuación directamente.
Agnès Dufaux, un placer escucharla y aprender durante este rato. El tiempo ha pasado volando. Muchas gracias por acompañarnos hoy y hasta siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Agnès.
Clar, quan l'hem presentat hem dit que és una de les majors expertes en colònies felines de tota Europa i que bé que s'explica.
Molt bé, sí, es nota que porta molts anys gestionant colònies, al darrere, tota la part de logística, com a docent, i té molta experiència, la veritat és que sí.
Anna, i des del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de la Mancomunitat Penedès Garraf, també teniu cura de colònies de gats?
Sí, nosaltres també el que fem és el mètode CER, que deia l'Agnès, de captura, esterilització i retorn, de la majoria dels municipis que gestionem, que són, ja sabeu que són més d'una trentena. O sigui que en total gestionem aquesta esterilització de, doncs, de més d'un centenar de colònies.
I hi ha aquesta relació que deia l'Agnès que és important amb els voluntaris, amb els que estan a peu de carrer dia a dia.
I tant. Jo sempre ho dic que això és un tàndem entre l'administració, una mica els ajuntaments, que són els que ens fan les sol·licituds. Després tenim els voluntaris, que sense ells no podríem fer tota la captura, perquè ells són els que coordinen tot, que se deixa d'alimentar-los, perquè entrin a les gàbies, un cop han entrat a les gàbies ens avisen, i el que deia l'Agnès també és superimportant, ens avisen quan hi ha un individu nou a la colònia, perquè és superimportant que estiguin més del 80% dels gats esterilitzats, perquè si no tornaríem a tenir un elevat número de gats, procrearien igual que abans.
I avui que estem parlant de gats, vols presentar una campanya que llanceu des del Cat Penedès Garraf buscant cases d'acollida de gatets lactants.
Sí, malauradament, tot i que es fan tots aquests treballs per l'esterilització de gats del carrer, a cada any ja sabeu que hi ha un pic d'entrada de gatets petits, recent nascuts, i moltes vegades pues, apareixen aquests gatets i necessitem voluntaris i voluntàries que estiguin disposats a alletar artificialment aquests gatets per augmentar la seva supervivència.
Què cal fer per participar?
Bueno, tenim tota la informació a la nostra web, www.mancomunitat.cat, i allà veureu tot el programa de cases d'acollida. Es necessita, sobretot, tenir cotxe pels desplaçaments, per les revisions dels gatets, i el CAT us proporcionarà tot el que necessiteu, la llet artificial, les llaunetes per quan comencin a menjar, els empapadors, tot el que calgui. I sobretot també volem recordar que, sobretot si veieu gatets petits al carrer, heu de ser conscients que potser hi ha una mare que s'està alletant. Aleshores intentem no segrestar, entre cometes, no aquests gatets, perquè en el moment que els porteu al CAT baixa bastant la seva supervivència, perquè com amb una mare la lactació no serà igual. Aleshores hem de tenir una miqueta de paciència i esperar al voltant per veure que la mare els estigui atenent, però tampoc espereu al costat dels gatets perquè si no la mare us està veient i tampoc s'aproparà. O sigui, és un consell que volem donar, perquè si ens porteu aquests gatets, tot i aquest programa de cases d'acollida, és molt difícil que tirin endavant com amb la seva mare. I sobretot, com sempre, recordar que el millor és l'esterilització d'aquests gats, perquè més d'un 60% dels gats de les colònies felines provenen de gats amb propietari. O sigui que ja sabeu, sobretot molt, molt important, a banda del CER, també esterilitzar els vostres animals de companyia.
Anna Martínez, moltes gràcies per acompanyar-nos avui conversant el Com Gat i Gos. Ens retrobem ben aviat.
Gràcies, adeu.
Acomiadem aquí aquest divendres 9 d'abril. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos. Bon cap de setmana i ens retrobem dilluns.
Penedès en xarxa.